3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 24 de setembre, en què vos explicam que els hotels de les Balears van liderar l'ocupació al mes d'agost en plena temporada turística, tot i ser els més cars d'Espanya. 9 de cada 10 llits van estar plens, la mateixa xifra de l'any passat, tot amb una tarifa mitjana de 200 euros, un 9,5% més que l'agost del 2024. La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Maria Costa Roig, es mostra satisfeta aquesta temporada, sobretot per la reducció de l'oferta il·legal.
Els recursos de Silla d'Eivissa estan dimensionats en funció d'uns residents, d'una mitja de residents i una planta hotelera arreglada, que recordam que no pot créixer.
Tot d'una, vos en donam més detalls en un informatiu en què hi ha altres qüestions destacades. 4 mesos després, la Guàrdia Civil ha detingut un dels joves que va intentar atropellar diversos agents en escapar d'un control policial a Capdepera el passat mes de maig.
Té de 9 anys i el jutge li ha decretat presó provisional. En aquesta ocasió el varen descobrir quan intentava robar un domicili a DEA després d'haver sostret un cotxe a l'aeroport de Palma. Contra ella hi havia un ordre de detenció per altres robatoris que se li atribueixen.
El 62% dels rescats de muntanya que han fet els bombers de Mallorca enguany s'han fet durant els mesos d'estiu.
La majoria s'han hagut de fer perquè els excursionistes estaven desorientats, havien patit un cop de calor o perquè s'havien deshidratat. Fa anys que els rescats augmenten, però enguany destaca un increment d'actuacions a cales de difícil accés. Pep Sabater, caporal i coordinador del grup de rescat de muntanya.
Hi ha més a platges o cales així un poquet inaccessibles. Cada vegada hi ha més moviment i això també augmenta els mesos d'estiu hi ha més rescat.
L'espai que s'ha d'habilitar al Port de Palma per a la primera acollida temporal dels migrants podria estar en funcionament d'aquí a 2 setmanes, amb capacitat per a 150 persones.
Un espai que s'habilitaria per donar una primera resposta al drama migratori que, segons les xifres de la delegació, ha suposat la mort de 45 persones i la desaparició d'altres 15 des del passat mes de gener.
La presidenta del govern, Marga Proens, defensa a Brussel·les un canvi del model turístic.
I diu que cal avançar cap a una major sostenibilitat. En una ponència al Comitè de Regions ha posicionat les Balears com el líder d'aquesta transformació.
Territorios limitados como el nuestro evidencian que no se puede crecer sin límites y que es imprescindible adoptar estrategias de contención.
Aquesta presència a Brussel·les va fer que Proens ahir no assistís en el ple del Parlament, una sessió en què es va parlar molt del Pròxim Orient, amb la disputa sobre si es pot parlar o no de genocidi a Gaza. Això quan a les darreres hores el president nord-americà, Donald Trump, ha tornat a agitar els ànims en el seu discurs a l'Assemblea General de les Nacions Unides.
En un discurs incendiari ha criticat els països que reconeixen Palestina.
The rewards would be too great for Hamas terrorists.
Diu que és una recompensa per als terroristes. Avui s'espera la intervenció del rei Felip VI, que defensarà el posicionament d'Espanya.
També avui és el dia de la investigació del càncer. Per això, a les 8:30 parlarem de la prevenció d'aquesta malaltia hereditària amb Maria Corràs, la cap de la Unitat de Càncer Familiar del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Abans, però, en els esports, Mallorca i Reial Societat, dos rivals amb urgències, es veuen les cares avui vespre. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia, a les 9:30 del vespre, al Real Arena, partit de la jornada 6, que es disputa entre setmana. El Mallorca va viatjar ja ahir cap a Sant Sebastià per intentar guanyar el primer partit d'aquesta temporada. Tant els d'Arrasate com la Reial Societat encara no han sumat cap victòria en aquest inici de Lliga, i tot dos són a la part baixa de la classificació amb 2 punts. Jagob Arrasate té les baixes de Cumbula, lesionat dels isquis, i Jan Vigili, convocat amb la selecció sub-20, Javi Llebrés, recuperat de les molèsties, torna a la convocatòria que completa Olaizola, el central del filial.
I pel que fa al temps, avui esperam una jornada més tranquil·la, sobretot a Mallorca i les Pitiuses. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui ens espera una jornada bastant més tranquil·la, tot i que a primeres hores les pluges encara han fet acte de presència, principalment a punts de Mallorca i també a Menorca. Així tot, a partir d'ara, el sol serà el protagonista, sobretot entre les Pitiuses i Mallorca. Així tot, a partir del capvespre, principalment, podrem veure encara alguns intervals de núvols entre el nord-est de Mallorca i també a Menorca, però no esperant que aquest vagin acompanyat de pluges. D'altra banda, quant al vent, aquest bufet de gregal i principalment fa també de forma moderada en aquestes primeres hores de la jornada. Per tant, al nord de cada una de les illes, el panorama marítim estarà marcat per la forta maror. I pel que fa a la temperatura, continuarem amb uns valors baixos, situats per sota del que seria habitual en aquestes alçades de l'any, esperant que els valors màxims d'avui girin entre els 22 i els 25 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 14 graus a Santa Eulària i 16 a Eivissa. A Mallorca, 14 graus a Manacor, 15 a Inca i 18 a Palma. I a Menorca, 16 graus a Sant Lluís i 16 també a Ciutadella.
Són les 8 i 5 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles i Caterina Banyà a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els hotels de les Balears han registrat més ocupació el mes d'agost, malgrat que han estat els més cars de tot Espanya. Han arribat a un 90% d'estades, la mateixa xifra que l'any passat. Són dades de conjuntura hotelera que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística.
Per illes, els establiments de Mallorca són els que han quedat per damunt de la mitjana de l'arxipèlag, seguits del de les Pitiuses, i en darrer lloc els de Menorca. Ocupacions elevades, malgrat els preus. Els de les illes han estat els hotels més cars de tot Espanya. La tarifa mitjana ha superat els 200 euros, i un 9,5% més que el mes d'agost de 2024.
La Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera es mostra satisfeta amb els resultats d'aquesta temporada turística i espera que el mes de setembre sigui similar al del 2024. Esther de Miguel.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'ocupació hotelera a Eivissa i Formentera el mes d'agost va ser del 86%. Entre les 64.000 places que formen part de la Federació Hotelera Pitiusa, aquesta ocupació va ser un poc superior del 92%. Maria Costa Roig és presidenta de la federació.
Ha estat una temporada bona, ha estat una temporada satisfactòria, en el sentit que les dades han estat molt aparegudes el 2024, inclús hi ha hagut algun punt de diferència positiva.
L'eliminació d'11.000 places turístiques il·legals ha provocat, segons la patronal, que hagi pujat lleugerament l'ocupació en l'oferta arreglada, però també que hagin arribat menys turistes a l'illa, un fet que per ells no és negatiu.
Els recursos de Silla d'Eivissa estan dimensionats en funció d'uns residents, d'una mitja de residents i una planta hotelera arreglada que recordem que no pot créixer, no? Que s'ha callat. Per tant, tot el que siga sobrepassar tota aquesta possibilitat de recursos és un problema per Silla d'Eivissa.
La sensació dins la patronal és que el mes de setembre conclourà amb unes xifres d'ocupació similars a les de l'any passat, quan es va arribar al 86%. La temporada s'allargarà enguany, diuen, fins a finals d'octubre, quan tancarà el 60% de la planta hotelera.
I mentre la presidenta del govern, Marga Proens, ha defensat a Brussel·les un canvi del model turístic que ajudi les destinacions a ser més respectuoses amb el medi i l'entorn. Durant la seva ponència, Proens ha posicionat les Balears com a líder d'aquesta transformació, amb més d'un centenar d'entitats de la societat civil debatent com posar límits i evitant la saturació.
El dictamen de les illes ha tirat endavant per majoria en la comissió del Comitè de les Regions. En total s'han acceptat una quarantena d'esmenes per millorar aquest text. Proens ha defensat el debat obert a les Balears per aconseguir un model més sostenible i més amable amb l'entorn.
Territorios limitados como el nuestro evidencian que no se puede crecer sin límites y que es imprescindible adoptar estrategias de contención que fijen límites en la oferta de alojamiento respetuosos con la seguridad jurídica y con la generación de oportunidades y establecer estrategias para combatir toda aquella oferta ilegal.
Posteriorment, Proens, alcalde de Palma, Jaime Martínez i l'eurodiputada Rosa Estaràs han presentat a la capital comunitària la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura pel 2031.
Ja sabem que Palma arquitectònicament és potent, patrimonialment és potent, a nivell de programació cultural també ho és, però hem volgut donar-li aquest aspecte d'inclusió, d'accessibilitat, de motor transformador, la cultura motor transformador.
A la presentació hi ha assistit el balde de Brussel·les, Philippe Clos, i la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola.
Per cert, que avui se celebra la gala de la nit de turisme Formentera. Comença a les 8:15 del vespre i s'hi lliuraran els premis del turisme 2025. Escoltau l'Informatiu Matí d'IB3 Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 10 minuts. El 62% dels rescats de muntanya que han fet els bombers de Mallorca enguany s'han realitzat durant els mesos d'estiu. Són 111 dels 179 que es van dur a terme fins a la primera quinzena de setembre. La majoria s'han hagut de fer perquè els excursionistes s'havien desorientat per mort de cops de calor o perquè s'havien deshidratat. Cristina Boussà.
Les xifres són similars a les de l'estiu passat, però és cert que en els darrers anys el nombre de rescats de muntanya ha anat a l'alça. Aquest estiu, els bombers de Mallorca han notat un increment d'actuacions a cales de difícil accés on és fàcil quedar atrapat o patir qualque lesió lleu. És el caporal i coordinador del grup de rescat de muntanya, Pep Sabater.
Hi ha més platges o cales així un poquet inaccessibles, cada vegada hi ha més moviment i això també augmenta que els mesos d'estiu hi hagi més rescats. I el que més són rescats habituals d'excursionistes, deshidratacions, cop de calor i, bueno, falta de preparació de l'activitat i...
A més, cal recordar que el juliol es va incorporar l'helicòpter Samilana, que de llavors ençà ha participat en 14 rescats de muntanya, una recerca i 3 incendis de vegetació. Sabater assegura que és essencial.
Ens ajuda a optimitzar recursos. Sense helicòpter podem resoldre rescats amb menys efectius i sense activar dotacions de diversos parts. Això doncs, ens permet mantenir bombers disponibles per a altres emergències.
L'època de més activitat a la muntanya, però, comença ara, quan arriba la tardor. Per evitar incidents, el caporal recomana que abans de sortir es planifiquin les rutes i s'adaptin a les capacitats de cadascú. També cal consultar la previsió meteorològica, agafar roba de capes, aigua i aliments energètics, pensar a agafar un frontal i, sobretot, informar del camí que es té pensat recórrer.
Han decretat presó provisional per al jove de 19 anys que es va escapar d'un control policial a Capdepera el passat 18 de maig. La Guàrdia Civil va detenir l'home per un robatori en força en un domicili a Deà, juntament amb un altre, i havia robat també un cotxe a l'aeroport de Palma. Contra ell hi havia un ordre de detenció per altres robatoris que se li atribueixen.
Agent de recerca del Pont d'Inca van començar les gestions oportunes justament per trobar els dos autors del robatori. Els Guàrdies Civil localitzaren el vehicle que havien utilitzat en un carrer de Palma. En el cotxe hi dormia un dels dos presumptes autors del robatori, el qual es va resistir a la detenció de manera molt agressiva. Una vegada identificat, van comprovar que era la mateixa persona que s'havia escapat del control policial i ara hem de dir que la recerca continua oberta i no es descarten, per tant, més detencions.
I ja sabeu que s'ha d'anar molt alerta amb algunes publicitats a través d'internet i de les xarxes socials. L'extenista Rafael Nadal ha alertat de la suplantació de la seva identitat amb intel·ligència artificial en uns anuncis falsos sobre inversions financeres. S'han distribuït en diferents xarxes socials i inclouen consells i propostes.
Ho aparteix el mateix Nadal en un missatge als seus perfils oficials on acumula 1 milió de seguidors, 21 i mig només a Instagram. El manacorí explica que ha detectat vídeos falsos generats per l'intel·ligència artificial en els quals apareix una figura que imita la seva imatge i veu. Per això ha demanat precaució, ha especificat que no ha realitzat ni dona suport a aquest tipus de missatges. L'esportista no és el primer personatge públic a patir una suplantació de la seva identitat a través d'intel·ligència artificial. Entre els darrers casos, hi ha l'actor Antonio Resines i el presentador David Broncano.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 8 i 14 minuts. L'IBE Salut ha estat condemnat pel tractament d'un esguins que va derivar en 4 trombosis. Un jutjat de Palma ha condemnat l'asseguradora del Servei de Salut de les Balears a indemnitzar en gairebé 80.000 euros una pacient que va ser atesa a l'Hospital de Sant Llàtzer de Palma.
Segons l'Associació del Defensor del Pacient, no es va atendre la dona correctament, ja que només li van col·locar un embenat i no li van prescriure aleshores medicament per reduir de manera significativa de la incidència de problemes de trombosis, tot i que el personal mèdic sabia que prenia anticonceptius orals que poden augmentar el risc d'aquesta afecció. Arran de l'accident que va ocórrer el desembre de 2021, la pacient pateix una trombosi irreversible. La sentència confirma que hi va haver una negligència mèdica per errada terapèutica inicial i posterior a un error de diagnòstic.
I ha estat una de les notícies més comentades a les darreres hores. Les autoritats sanitàries europees desmenteixen rotundament qualsevol relació entre prendre paracetamol durant l'embaràs i casos d'autisme en infants, tal com havia defensat, ni més ni manco, que el president dels Estats Units, Donald Trump. L'Agència Espanyola dels Medicaments ha garantit que les dones embarassades poden prendre aquest fàrmac per al mal i la febre quan així els ho indiqui un facultatiu sanitari.
De fet, l'organisme assegura que no s'ha trobat cap relació causal entre aquest fàrmac i l'autisme ni en cap altre trastorn de desenvolupament neurològic. L'agència, que depèn del Ministeri de Sanitat, s'afegeix d'aquesta manera a l'europea i altres societats científiques que desmenteixen les paraules de Trump. També el Col·legi de Farmacèutics de les Balears ha enviat un missatge de calma. El president Vicenç Terrades assegura que no hi ha cap base científica en el que diu Donald Trump i explica que la recomanació és la de sempre, utilitzar-ne la menor dosi possible durant el menor temps possible en casos de dolor o de febre.
No tractar aquestes dolències durant l'embaràs poden conduir conseqüències encara pitjors. És a dir, que hem d'anar molt alerta amb aquest alarmisme perquè pot ser pitjor no tractar-ho que tractar-ho amb paracetamol, que està demostradíssim científicament que no està relacionat amb l'autisme.
I investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, l'IDISBA, han descobert canvis genètics a zones poc explorades de l'ADN dels humans que podria explicar per què un dels tumors cerebrals més agressius és tan difícil de tractar.
De fet, aquest descobriment és una primera passa que obri la porta per poder diagnosticar aquesta malaltia, el glioblastoma, i d'aquesta manera augmentar la supervivència de les persones que la pateixen. Aquest treball d'investigació l'ha desenvolupat la investigadora predoctoral de l'IDISBA, Sandra Iñiguez, així explica que suposa el resultat d'aquest estudi.
Y ver estas modificaciones en el genoma que no había sido estudiado ahora es clave pues para abrir más puertas y entender cómo funciona este tumor tan agresivo es clave para apagarlo porque funcionan como una especie de interruptores. Entonces, conociendo al enemigo es más fácil hacernos con él.
L'equip d'investigadors del qual forma part Iñiguez també està liderat pel doctor Diego Marcese. Per arribar a aquestes conclusions, l'IDISBA, de fet, ha analitzat mostres de pacients tractats a la Universitat d'Uppsala, a Suècia.
Ja ho deia la doctora Iñiguez, que coneguent l'enemic és més fàcil combatir-lo. Precisament avui és el Dia Mundial de la Investigació del Càncer i per això, a partir de les 8:30, en parlarem amb Maria Corràs, que és cap de la Unitat de Càncer Familiar del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. I ara són les 8:17 i també vos explicam que l'espai que s'ha d'habilitar al Port de Palma per a la primera acollida temporal de migrants podria estar en funcionament d'aquí a ben poc, d'aquí a 2 setmanes, en capacitat per a 150 persones. Un espai que s'habilitaria per donar una primera resposta al drama migratori que, segons les xifres de la delegació del govern, ha suposat la mort de 45 persones i la desaparició de 15 més des del passat mes de gener. Són unes xifres inferiors a les que tenen ONGs com Caminando Fronteras.
Des de fa mesos, Frontex ja actua en la ruta algeriana, així ho ha assegurat fons de la delegació del govern de les Illes. Aquesta informació arriba després que el govern de Marga Provenç insisteixi en la necessitat que l'Agència Europea de Guàrdia de Fronteres es desplegui per evitar l'arribada irregular de migrants des del nord d'Àfrica. La delegació del govern espanyol aclareix que la funció de Frontex a la Mediterrània és la de col·laborar amb la Guàrdia Civil en la detecció de barques. D'aquesta manera, s'enforteix la capacitat de vigilància i salvament. En cap cas, detalla, suposa posar fronteres a la mà o retornar els migrants a Algèria. El passat mes d'octubre, l'executiu de Madrid ja va reclamar a Frontex la seva presència en la ruta algeriana. A més d'aquesta actuació, la delegació de govern espanyol té constància que Madrid manté contactes amb Algèria per gestionar el flux migratori.
Avui, la ministra d'Inclusió, Elma Said, ha de comparèixer al Congrés per informar precisament de la gestió migratòria a Espanya, tot després que el pla de la Cambra Baixa ha rebutjat, tal com estava previst, la llei per delegar les competències d'immigració a Catalunya, una proposta pactada entre Junts i el PSOE que ha comptat amb 177 vots en contra de PP, Vox, Podem i Unió del Poble Navarrès.
La portaveu de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, ha assegurat que és un debat complet i ha criticat Vox i Podem per no donar suport a la proposició de llei.
L'Estat espanyol no ha volgut o no ha pogut controlar aquest fenomen. Ho volem fer nosaltres. Si l'argument és que no poden traspassar les competències perquè els catalans som uns delinqüents o perquè els catalans som uns racistes, aquesta serà la prova de cotó que és tan anticatalana i centralista l'extrema dreta com ho és l'extrema esquerra.
I per altra banda, el PP ha acusat el PSOE de cedir davant als nacionalistes catalans perquè Pedro Sánchez pugui continuar governant, han dit. Mentrestant, els socialistes han recordat que estan parlant d'una delegació de competències i no pas d'una transferència. Són el diputat Nacho Martín del PP i José Zaragoza del PSOE.
Como los nacionalistas no consiguieron sacar Cataluña de España, ustedes han decidido hacerles el trabajo, quid pro quo. Ustedes me mantienen en el gobierno, aunque sea no dejando piedra sobre piedra en la arquitectura institucional de España, desguazando España.
Delegar funciones, como convertirse en ventanilla única, lo que permite es ser más eficientes. Se trata de mejorar la integración y reducir las duplicidades.
Informatiu Matí, IB3 Radio.
I a la crònica internacional, quan són les 8 i 21 minuts, vos explicam que Donald Trump, el president dels Estats Units, menysprea l'ONU i critica els països que reconeixen Palestina. Diu que és una recompensa als terroristes.
El president dels Estats Units pren la paraula a l'Assemblea General de les Nacions Unides amb dures crítiques cap a la institució mateixa i en retrets al reconeixement de l'estat de Palestina. Avui s'espera que la intervenció del rei Felip VI defensi el posicionament d'Espanya.
The rewards would be too great for Hamas terrorists for...
Escoltàvem Donald Trump, que deia o feia aquest retret al reconeixement unilateral de l'estat palestí, tal com han fet més d'una desena de països, entre els quals Espanya, en els darrers dies, segons el president nord-americà, és una recompensa pels terroristes de Hamas. Afirmacions que van en la mateixa línia que ja va argumentar el president del govern d'Israel, Benjamin Netanyahu. A banda d'Espanya, el Regne Unit, França, Àustria, el Canadà, Portugal, Mònaco i Bèlgica, ja són 157 els països membres de l'ONU que oficialment reconeixen l'estat de Palestina.
Tot això quan el Consell de Ministres ha aprovat el decret que consolida l'embargament total d'armes a Israel. És una de les mesures que va anunciar el president Pedro Sánchez fa un parell de setmanes per aturar el genocidi a Gaza. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha explicat que aquestes mesures s'aplicaran a operacions comercials amb Israel ja vigents o amb autoritzacions sol·licitades.
Consolidamos, como he dicho, el embargo total de armas a Israel y la prohibición de productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Seguimos liderando desde el Gobierno de España, desde España, los esfuerzos a nivel internacional, dando un paso más allá para aumentar la presión sobre el Gobierno israelí en defensa, como he dicho antes, de la paz.
I aquí a les Balears, la massacre d'Israel al poble gazià ha centrat la darrera sessió de control al govern, sobretot per aquelles gestions, aquelles qüestions que poden afectar de manera indirecta les competències autonòmiques. L'esquerra ha intentat que els consellers utilitzassin la paraula genocidi, cosa que no han volgut fer. Una de les disputes en aquest ple va ser entre el diputat socialista Marco Antonio Guerrero i el vicepresident d'Economia, Antoni Costa.
Quan Putin va iniciar la invasió d'Ucraïna, les federacions i els governs europeus van actuar amb contundència. Sancions, exclusions... Aquest diferent tracte cap al poble palestí és una mostra d'hipocresia i de racisme, senyor Costa. Què farà el seu govern? Russos no, però israelians sí?
M'està dient vostè que hem de vetar esportistes d'Israel mentre el secretari d'Estat de Turisme vol atreure turistes israelians per ser un mercat d'elevat poder adquisitiu, senyor Guerrero?
Enfrontament també entre Vox i el conseller d'Educació, Antoni Vera, quan Sergio Rodríguez, de Vox, l'acusava de permetre adoctrinar en alguns centres els infants amb idees de Hamas.
Però su obligación es poner orden mediante la inspección educativa. Y si tienen ustedes miedo a los docentes, no se preocupen, porque ya nos haremos cargo nosotros, que no tenemos miedo ni a los docentes ni a los indecentes.
Cap docent de les Balears ha justificat o defensat mai en l'àmbit educatiu. Que jo sàpiga, l'activitat del grup terrorista Hamas. L'únic que han fet els docents és realitzar actes en contra d'una crisi humanitària i a favor de la pau i de la no violència.
Una resposta que considerava covarda el diputat i portaveu socialista Iago Negueruela.
És un govern que se rinde, que és cobarde, que miente i que no és capaç, ni siquiera en matèria de drets humans, de condenar el genocidio de Gaza.
I la resposta d'Antònia Maria Estarelles, la vicepresidenta, era aquesta.
Crec que estan totalment alineats en el que s'ha de fer. El que jo no entenc, perquè vostès segueixen aquí abanderats la bandera del que mos divideix. Per tant, tota la seva preocupació cau cap en terra, senyora Negueruela.
Així hem arribat a les 8 i 25 minuts, ara als esports.
Informatiu Matí. Esports.
El Mallorca i la Reial Societat, dos rivals amb urgències, es veuen les cares avui vespre. Magda Estelric, bon dia.
Bon dia a les 9 i mitja, a Noeta, partit de la jornada 6 que es disputa entre setmana. El Mallorca va viatjar ja ahir cap a Sant Sebastià per intentar guanyar el primer partit d'aquesta temporada. Tant els d'Arrasate com la Reial Societat encara no han sumat cap victòria en aquest inici de Lliga i tots dos són a la part baixa de la classificació amb només dos punts. Jagob Arrasate té les baixes de Cumbula, lesionat dels isquis i de Jean Virgili, convocat amb la selecció sub-20. Javi Llebrés, en canvi, recuperat ja de les molèsties, torna a la convocatòria que completa Javier Olaizola, el central del filial. El Mallorca va jugar diumenge, tornarà a jugar també dissabte, per tant, pel partit d'avui vespre, Arrasate ha anunciat canvis en l'11 titular.
Es verdad que tuvimos un desgaste grande, no solo por el tema condicional, sino también por el tema emocional y necesitamos frescura. Y además, enfrentándonos a un rival que jugó el viernes, pues bueno, creo que tenemos que tirar de eso y bueno, pocos jugadores repetirán mañana. Estoy convencido de que los que salgan mañana lo van a hacer bien y plena confianza en ellos porque los veo entrenar. Y además, cuando yo mañana dé el 11, no estoy pensando estos son los... No, yo veo un 11 y me gusta ese 11 y puede ser un 11 reconocible también.
Davant un inici de Lliga complicat, el tècnic del Mallorca ha expressat la seva motivació perquè ha girat aquesta dinàmica i tot comença per fer un partit contra la Reial Societat.
Estoy muy motivado en el sentido de... La cosa ha empezado torcida en varios aspectos además, pero lo que más importa es que el equipo tiene que ganar y que la clasificación tenemos ahora mismo un déficit de puntos. Pero el reto ahora mismo es ese, ¿no? De dar la vuelta a eso y en eso estoy centrado, focalizado, motivado. Creo que poco a poco ha ido perdiendo jugadores importantes y ahora está en un proceso de cambio y bueno, creo que ha hecho cosas buenas porque creo que en todos los partidos ha hecho cosas buenas, pero igual cuando ha hecho un buen primer tiempo el segundo no ha estado tan bien o al revés y bueno, eso le ha llevado a tener dos puntos y mañana pues tiene esa necesidad de ganar también, pero bueno, sigo viendo un equipo con muy buenos futbolistas, un estadio que va a apretar y un entrenador que lo conozco bien, que estoy convencido de que va a mejorar el equipo.
I aquest tècnic és Sergio Francisco, l'entrenador d'una Reial Societat que arriba també tocat a la cita i amb baixes destacades. Elustondo, Óscar Soné i Ángel Herrera per lesió no han entrat a la convocatòria, així és l'anàlisi que n'ha fet el tècnic del Mallorca.
Es un equipo que lo mismo hace muchas cosas bien, creo que es un equipo difícil de batir, que defiende bien, que tiene mucha estructura y que eso hace que sea un equipo muy difícil de meterles mano en área. Yo creo que están compitiendo bien, pero también se están llevando golpes en cuanto a lo competitivo, ¿no? Yo creo que tampoco son capaces de hacer partidos a 90 minutos completos y eso hace pues que a nivel de puntos estén como nosotros.
El partit entre la Reial Societat i el Mallorca el podreu seguir amb tota la prèvia a partir de les 7 i mitja amb els postres en joc aquí a Vetres Ràdio. Una jornada que ja va començar ahir amb els partits Atlètic Club 1, Girona 1, també l'empat a 2 entre l'Espanyol i el València, victòria del Villarreal, Sevilla 1, Villarreal 2 i victòria també del Real Madrid al camp del Llevant 0-4. Avui, a més d'aquest partit entre la Reial i el Mallorca, també juguen a partir de les 7 el Getafe a l'Alavés i a partir de les 9 i mitja l'Atlètic de Madrid Rayo Vallecano. I l'Illes Balears Palma Futsal té nou president, és José Tirado, el fins ara director general i director esportiu del club. Agafa també la presidència i lidera una reestructuració en l'organigrama. Tirado tindrà 4 vicepresidents, Tomeu Quecles, Miquel Durán, Dani Fiol i Enrique López.
Poder ser el presidente del club de tu vida, pues... La verdad que motivado, ilusionado y de verdad, pues, sobre todo ilusionado, ¿no? Porque para mí es otro reto nuevo en mi vida, donde no cambiamos el presidente, pero cambiarán pocas cosas, porque al final este club va a seguir siempre con su misma filosofía.
I Tòfol Castanyer s'ha proposat completar el repte més llarg de la seva vida. L'atleta mallorquí vol córrer sense aturar-se tot el perímetre de l'illa de Mallorca durant 3 dies sense aturar-se.
Però una de les formes que he muntat és que dins d'aquests 336 quilòmetres hi ha 6 bandes, 6 iots, que ja estan preestablerts, aquí on tu pots venir a córrer 10 quilòmetres enlloc. Bueno, un màxim de 10, com si en fas un, com si fas 400 metres, no és exactament igual. I es condicionen per venir a córrer enlloc, doncs, apuntar-se a EvitaChip, com qualsevol altra cursa, pagar 10 euros per córrer enlloc, i aquests 10 euros se'n van directament això, a un entre 100.000.
El projecte sota el nom ISOM, recapta fons per la Fundació 1 entre 100.000 contra el càncer infantil. Tafol Castanyer recorrerà Mallorca els dies 26, 27 i 28 i ha de completar, com explicava, un total de 336 quilòmetres.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30, repassam ara quines seran les claus d'aquest dimecres. Els hotels a les Balears van liderar l'ocupació el mes d'agost en plena temporada turística, tot i ser els més cars d'Espanya.
9 de cada 10 llits varen estar plens, la mateixa xifra que l'any passat, tot amb una tarifa mitjana de 200 euros, un 9,5% més que l'agost de 2024. Precisament avui vespre se celebra a Formentera la gala de la nit del turisme, que acabarà amb el discurs de la presidenta Marga Proens.
La Guàrdia Civil ha detingut 4 mesos després un dels joves que va intentar atropellar hi ha diversos agents en escapar d'un control policial a Capdepera el passat mes de maig.
Té 19 anys, el jutge li decreta presó provisional. En aquesta ocasió el varen descobrir quan intentava robar un domicili de Deià després d'haver robat un cotxe a l'aeroport de Palma. Contra ell ja hi havia un ordre de detenció per altres robatoris que se li atribueixen.
El 62% dels rescats de muntanya que han fet els bombers de Mallorca enguany han estat durant els mesos d'estiu.
La majoria per excursionistes desorientats en cops de calor o que s'havien deshidratat. Fa anys que els salvaments augmenten, però enguany destaca l'increment a cales de difícil accés.
A les 8:45 minuts serà el torn a l'informatiu matí per a la informació de cada illa que ara vos avançam. A Menorca, el nou revés per als canvis al pla territorial protagonitza avui aquesta jornada, un pla territorial que vol introduir l'equip de govern. Agel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ara és l'interventor qui ha més informe desfavorable. Argumenta que no s'analitzen les repercussions econòmiques i financeres d'aquestes modificacions que vol implantar l'equip de govern en el Pla Territorial Insular. És el quart informe negatiu que emeten els tècnics. No obstant, el Consell sosté que la documentació són tan sols esborranys sobre els quals encara s'hi està treballant. Un fet que l'oposició critica, atès que ja s'havien enviat tant als tècnics com a d'altres administracions també, per a que informessin al respecte.
Diversos problemes informàtics han obligat a aturar en tres ocasions el procés d'adquisició de places turístiques del Consell de Mallorca. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El sistema de seu electrònica no ha pogut suportar l'elevant nombre de sol·licituds. L'actual equip de govern en responsabilitza l'anterior per l'herència rebuda, mentre que el PSIP dona a entendre que darrere els suposats problemes tècnics hi pot haver la voluntat de beneficiar coneguts.
I avui, que és el Dia Mundial de la Investigació del Càncer, el Temps Entrevista vos parlam d'aquesta malaltia.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I ara ja podem saludar Maria Corràs, que és cap de la Unitat de Càncer Familiar del CENIO, el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Enguany dedicau aquest Dia Mundial de la Investigació del Càncer a la prevenció del càncer hereditari. Una de les preguntes que feis és com saber si has heretat un major risc de càncer. Per què el dedicau en aquest factor? Té molt de pes, aquest factor genètic?
Sí, el càncer hereditari explica entre un 5-10% dels casos de càncer. El problema és que no tots, per identificar els casos que són hereditaris, s'han de complir certes condicions que no compleixen la majoria de tumors. Però si un sap que té un càncer hereditari, la informació que té és que pot tenir altres tumors al llarg de la seva vida, que pot transmetre aquest risc als seus fills i als seus germans, i que es poden prendre mesures com la reproducció assistida per evitar que els fills siguin portadors d'aquesta mutació.
I si un individu ja sap que té aquesta major possibilitat, té maneres d'intentar rebaixar aquest risc?
El risc no es pot rebaixar. Sí que Igualment com es fa amb les malalties cardiovasculars, s'intenta evitar riscs associats a més, però no es pot rebaixar el risc. El que pot fer és un diagnòstic precoç. No hi ha mesures preventives que actuïn baixant el risc, però sí mesures per diagnosticar el tumor quan està molt localitzat.
En un futur es preveu que s'augmentin els programes de diagnòstic precoç gràcies als avanços en aquest tipus d'investigació?
Sí, el futur és que tot el diagnòstic genètic millori, perquè aquests últims anys ha sortit un catàleg comú de proves genètiques perquè no hi hagués les diferències que hi havia entre les comunitats autònomes en quant al número de gens que s'estudiaven segons el tumor. Això s'ha establert aquest any perquè ja no hi hagi diferències i és com el primer pas perquè després les mesures preventives i terapèutiques siguin comuns a totes les comunitats autònomes, que no és el que passa actualment.
I també en l'àmbit concret de la investigació, un àmbit tan important que ara es reivindica en aquesta data, quines novetats hi ha hagut? Com creix la investigació sobre aquests tipus de càncer hereditari?
Pues la major investigació està en els tumors hereditaris que són més freqüents, que és el càncer de... és el càncer de mama i el càncer de còlon. En la meva unitat ens dediquem més a tumors hereditaris que són més rars però que són més agressius, com és el càncer gàstric difús. Llavors, ja puc parlar del meu llibre, però la investigació que s'està fent més és sobre el càncer de mama, perquè al final tota la informació que es treu dels càncers hereditaris es trasllada als càncers esporàdics, els que estan degut més a factors ambientals i a canvis genètics que es produeixen en el propi tumor, però que no són hereditaris.
Si tenim antecedents de càncer en el nostre entorn familiar i ho sabem, és important fer-ho conèixer també, fer-ho saber al metge de capçalera?
No és tant l'antecedent de càncer, perquè al final... si un de cada tres acabarem tenint càncer, tots tenim antecedents de càncer. La sospita de que un tumor pot ser hereditari és quan hi ha tumors múltiples en una persona o tumors que afecten els dos costats, o sigui, els dos ronyons, per exemple, o un tumor de ronyó que té múltiples focus o que apareix en una edat jove, abans dels 50 anys, o... hi ha determinats tumors que sabem que sí o sí, si apareixen, s'ha de fer estudi genètic.
Pel que fan aquests estudis genètics o, per exemple, estudis d'ADN, és possible en un futur generalitzar-los a més població? És a dir, ja pràcticament només néixer poder tenir un estudi per determinar si tenim més o menys possibilitats de desenvolupar aquest tipus de malalties?
Això ho veig més difícil perquè, per exemple, quan hi ha una mutació hereditària, els estudis es comencen a fer a partir dels 18 anys perquè ja tenen capacitat per decidir i també perquè hi ha molts tumors que no s'han... aquests tipus de síndromes hereditaris que apareixen més tard a la vida i a l'edat infantil no els hi porta res. Només es fan estudis genètics de càncer hereditari a edat infantil si hi ha tumors o si són síndroms que ja donen risc de generar un tumor a edat infantil. Si no, aporta més ansietat i proves innecessàries que una altra cosa.
Clar, perquè entenem que hi ha d'haver una mutació prèvia, que per tant en aquesta edat encara seria molt prest per poder-ho determinar.
Sí.
D'acord. Maria Corràs, cap de la Unitat de Càncer Familiar del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, moltíssimes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Gràcies a vosaltres per haver-me deixat explicar.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Informatiu Matí. IB3 Radio.
Falten 20 minuts per les 9 del matí. Ara, amb 5 minuts, vos repassam algunes de les qüestions més destacades de l'actualitat estatal i internacional. El germà de Pedro Sánchez està a una passa de seure's al banc dels acusats. L'audiència de Badajoz confirma el processament de David Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències.
Considera que existeixen prou indicis sobre el presumpte caràcter delictiu de les conductes imputades. D'aquesta manera, David Sánchez és ja a una passa d'anar a judici per la seva presumpta contractació irregular per part de la Diputació de Badajoz com a director de l'Oficina d'Arts Escèniques. De la mateixa manera, l'audiència ha desestimat també el recurs dels altres 10 investigats, entre els quals l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. La portaveu del govern central, Pilar Alegría, diu que respecten el processament.
Máximo respeto a las decisiones judiciales, también les diré toda la confianza y esperanza de que la verdad se abra camino y ponga las cosas en su sitio.
Mentre el Partit Popular veu incomprensible que no caigui tot el govern arran del processament de David Sánchez.
La polèmica per les polseres contra la violència masclista centrarà avui la sessió de control al govern central amb l'absència de Pedro Sánchez.
L'endemà que el Senat hagi demanat la dimissió de la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, els problemes detectats amb el sistema de les polseres de control de les agressions masclistes, avui la controvèrsia arribarà al Congrés. S'espera que l'oposició carregui contra alguns ministres. El Partit Popular ha fet valer la seva majoria a la Cambra Alta per tirar endavant la moció. Hi han votat en contra el PSOE, Esquerra Republicana i el PNB, mentre que Junts i Vox s'hi han abstengut. La ministra Redondo ja va assegurar fa uns dies que cap dona amb un dispositiu ha estat en perill. Durant el debat, però, la senadora del PP, Alicia García, ha acusat l'executiu d'adquirir aquests dispositius a l'empresa amb preus més barats.
Alarmes que no saltaven, pulseres que se quitaven, cobertura que fallava, apagones de hores. Cada fallo, una mujer en peligro. Y lo más grave, los datos quedaron encriptados, los jueces no pudieron condenar, los fiscales no pudieron acusar, los agresores quedaron impunes y las mujeres desprotegidas.
El Tribunal Constitucional ha rebutjat apartar quatre magistrats del debat sobre l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Així, el ple al complet deliberarà sobre els recursos d'empara presentats pels líders del procés després de la decisió del Suprem de no amnistiar-los pel delicte de malversació.
El tribunal ho ha fet per unanimitat i ho ha fet en les recusacions plantejades per l'advocacia de l'Estat, de Vox, de Puigdemont, l'exconseller Toni Comín, contra quatre magistrats per diferents motius. D'aquesta manera, els 12 magistrats, amb una majoria progressista de 7 contra 5, intervendran en els procediments d'empara.
I els representants de les víctimes de la Dana han abandonat l'hemicicle al debat de política general de la Comunitat Valenciana després que el president Carlos Mazón digués que la porta està oberta per rebre totes les víctimes sense distincions.
I amb ells també han abandonat la sala el grup del Partit Socialista i Compromís, una posició que el president ha dit que no el sorprèn. Mazón ha demanat a la presidenta de la cambra una aturada i el pla ha quedat suspès durant 5 minuts. Després el president ha reprès el seu discurs amb una cambra en què només hi havia els diputats de PP i de Vox i encara ha recordat les víctimes de les riuades i ha anunciat 30 milions en ajudes als afectats perquè puguin comprar nous habitatges.
El rastre de les Riuades no només ha sigut, encara ho és, una cicatriu visible i dolorosa sobre el territori. Prop d'un any després, és una ferida emocional i col·lectiva.
A la crònica internacional, als Estats Units, el jurat ha declarat culpable l'home que va intentar assassinar Donald Trump en un camp de golf de Florida.
Ryan Ruiz la investiguen per 5 càrrecs diferents. L'home, recordem-ho, va intentar disparar Trump amb un rifle AK-47 en un camp de golf on estava jugant el republicà. L'acusat s'enfronta ara a una pena màxima de cadena perpètua.
I en aquest mateix país, Jimmy Kimmel ha reprès l'emissió del seu programa demanant disculpes pels comentaris sobre l'activista conservador Charlie Kirk.
L'humorista, però, ha criticat el president dels Estats Units, Donald Trump. També ha assegurat que no es pot permetre que el govern controli el que es diu a la televisió. Recordem que la cadena ABC va suspendre Jimmy Kimmel, o va suspendre l'emissió del seu programa, just fa 6 dies.
Una suspensió que va provocar una gran discussió, un gran debat públic sobre la llibertat d'expressió i la possible censura. Després d'aquests 6 dies, torna aquest programa. D'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Ara vos deixam amb tota la informació de proximitat, amb les notícies de cada illa, a les desconnexions insulars de l'Informatiu Matí.
Tres Ràdio. Informatiu Matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Diversos problemes informàtics han obligat a aturar en 3 ocasions el procés d'adquisició de places turístiques del Consell Insular. L'actual equip de govern en responsabilitza l'anterior per l'herència rebuda, mentre que el PSIP dona a entendre que hi pot haver la voluntat de beneficiar coneguts. Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem retencions a l'autopista d'Inca en sentit Palma, a l'altura del pont d'Inca fins a l'arribada a la ciutat. També s'havia de cintura en sentit Andratx, de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carrera Bo i a l'altura de la Tablera. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Cuida. Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida'm.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, diversos problemes informàtics han obligat a aturar en 3 ocasions el procés d'adquisició de places turístiques del Consell. El sistema de seu electrònica no ha pogut suportar l'elevat nombre de sol·licituds. L'actual equip de govern en responsabilitza l'anterior per l'herència rebuda, mentre que el PSIP dona a entendre que darrere aquests problemes, suposats problemes tècnics, hi pot haver la voluntat de beneficiar coneguts. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. El conseller insular de Turisme, Marcial Rodríguez, atribueix les incidències al sistema informàtic que varen heredar de la anterior legislatura.
La primera se tiró porque el sistema clave de nacional petó. En la segunda, de estos últimos días, el problema ha sido que el sistema informático que heredamos en el Consejo no es capaz de soportar tal simultaneidad de registros.
Però per als socialistes, darrere hi pot haver altres interessos, és la portaveu Catalina Clavera.
És una sombra de dubte que jo deixo aquí, que evidentment no l'han pogut comprovar, però fa una mica de mal olor. Ja hem vist diferent comportament preocupants amb diferents expedients, com el senyor Monjo, el segon turisme del senyor Monjo, del senyor Porcel. Per tant, mos preocupa el que pugui estar fent aquest departament i com n'estan marenjant la competència.
Acusacions, però, que Marcial Rodríguez nega de manera rotunda. En qualsevol cas, ara el Consell està en contacte amb el sector, assegura, per trobar-hi una solució de consens.
Mentrestant, a Manacor, l'Ajuntament ha aprovat una pujada parcial de l'IBI. Responsables municipals asseguren, però, que no tocarà la butxaca del 90% dels manacorins perquè només afecta determinats valors alts. L'Acadèmia de l'extenista Rafael Nadal és un dels immobles, per exemple, que veuran incrementat el rebut.
Els establiments d'oci i hostaleria, els parcs fotovoltaics i els recintes esportius, com l'Acadèmia de Rafael Nadal, seran els principals afectats per la pujada de l'impost de béns immobles que acaba d'aprovar l'Ajuntament de Manacor. Miquel Olivenes, al Batle.
Ara no sé si està decorat com hotel o si està decorat com esportiu. El que és cert és que, en principi, podria ser un dels que estiguin afectats. Igual que estan, en aquest cas per increment, els hotels de Manacor. I sempre hem dit, si un govern d'esquerres no diu en sa boca ben plena que els que més paguen, els que més tenen, més han de pagar i més han de contribuir, no ho diríem.
L'impost pràcticament es duplica a aquests casos i passarà del 0,6 a l'1,1% del valor cadastral. El consistori recalca que l'increment no afectarà el 90% dels rebuts perquè només s'aplica als valors més alts i també apujarà l'IBI als solars sense edificar.
Nosaltres els paguem molt. Es val la pena bé de mirar que llevar un poquet. Ara, en Nadal, aquests que tenen hotels i aquests els hi toquen la butxaca.
Pues para ellos no es tan difícil como para la gente normal que tiene un sueldo normal.
Com més tens, més toques pagar, desde luego.
Hombre, són dos bes, sí, si és per arreglar el poble.
L'Ajuntament de Manacor diu que els valors cadastrals de la ciutat estan desfassats perquè no s'han actualitzat des dels anys 80.
Canviem de municipi perquè a Marratxí l'Ajuntament ha fet un balanç positiu dels mesos de juliol i agost després de la implantació del sistema de recollida selectiva de residus porta a porta. Les dades confirmen la consolidació del model amb un augment de les fraccions reciclables i una disminució del rebuig.
Durant el mes de juliol es varen recollir 684 tones de residus i el mes d'agost 667,5. En dos mesos, més del 80% dels residus recollits varen correspondre a fraccions reciclables, és a dir, orgànics, paper, cartró, envasos i vidre. El trimestre anterior, corresponent als mesos d'abril, maig i juny, fase inicial del projecte, se'n van recollir 1.920 tones amb una mitjana de reciclatge del 76,3%. Aquest inici, centrat a les zones d'Escaulls, Esfigarals, Can Farineta, Savinya de Somberí i Somberí, han posat les bases per estendre el sistema a la resta del municipi. Juan Antonio Estarelles és el regidor de Marratxí 21.
Són números que sobrepassen les expectatives, tant les imposades per norma, que hauria de ser arribant al 50% a final d'any, com les que ens hem imposat nosaltres, que són una mica més ambicioses. Seguim treballant ara per implantar aquesta nova fase a Pòrtol i a concluir la primera fase de porta a porta, que estigui consolidada per final d'any.
Està previst que les pròximes fases del porta a porta s'implantin de manera progressiva durant els anys 2025 i 2026 amb l'objectiu d'arribar a tots els nuclis residencials de Marratxí abans que acabi la legislatura.
8:52 minuts, més qüestions. L'Ajuntament d'Artà ha aprovat de manera definitiva l'ordenança municipal de memòria democràtica, un text que ja havia estat exposat a informació pública i que no ha rebut al·legacions.
Entre les actuacions previstes hi ha la retirada de símbols franquistes, el suport a les víctimes i als seus familiars, la protecció d'espais de memòria democràtica, la promoció d'activitats educatives i commemoratives i la conservació d'arxius i documentació històrica.
I més per Palma denuncia que el Partit Popular ha deixat en mans d'una empresa especuladora l'únic solar que permetia ampliar el Seipes Vivero i dotar la barriada d'un espai comunitari.
La portaveu de la formació, Neus Triol, assegura que el futur dels Vivero s'està hipotecant i que les famílies quedaran sense una escola digna i el barri sense nous espais públics. En aquest sentit, afirma que l'únic solar que permetia ampliar l'escola i donar resposta així a la massificació de les aules, el de l'antic cinema Iris, es destinarà a habitatges privats.
El Partit Popular ha deixat escapar el cinema Iris i amb ell el futur del barri del Vivero. Allà s'havia d'ampliar l'escola i fer espais per les famílies, però ara és propietat d'una empresa especuladora. Aquesta és la diferència. Nosaltres defensam els equipaments públics, però el PP ho regala en els especuladors. Exigim que l'Ajuntament compri ja el solar i el destini a ampliar l'escola del Vivero. No poden permetre que les famílies perdin l'única oportunitat que tenim per una escola digna i un barri viu.
Ahir, que l'Ajuntament aprovarà demà al ple municipal la modificació de l'ordenança reguladora de les instal·lacions i activitats publicitàries per incorporar mesures específiques que impedeixin la difusió de missatges discriminatoris, d'odi o violents.
Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb multes de fins a 30.000 euros i l'Ajuntament podrà actuar d'ofici per retirar la publicitat. A més, s'establirà un sistema de denúncia ciutadana que permetrà comunicar ràpidament qualsevol vulneració i, si cal, traslladar els fets a Fiscalia.
I el GOP denuncia que el mobiliari de la platja de Cala Major de Palma té uns preus superiors als permesos per l'Ajuntament i la Direcció General de Costes i Litoral, una situació que es dona des de fa dues temporades a aquesta platja, on hi ha uns cartells que anuncien preus amb un increment del 288% sobre la tarifa autoritzada.
L'entitat ha presentat una denúncia davant la Direcció General de Costes i Litoral de la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua perquè revisi aquest incompliment de la legalitat. Segons afirma el GOP, a la platja de Cala Major hi ha dos tipus de cartells informatius, els blaus, que informen de tarifes de 6 euros per dia per gandules i 7 per a parasols, els quals estan suposadament autoritzats, però també diu que n'hi ha uns altres amb fons daurats, anomenat Premium, que informen de preus de fins a 70 euros per al conjunt de dues gandules i el parasol.
I un darrer punt, perquè aquesta setmana arriba a la plaça del Mercat de Pere Grau de Palma l'edició de la Fira del Variat Mallorquí. La primera edició, volem dir, una iniciativa per remarcar el valor d'aquest plat tan típic. Escoltam a Paquita Boni, presidenta del Placers del Mercat de Pere Grau, Lloris Bausà, regidor del Mercat de l'Ajuntament de Palma, i Pilar Amate, consellera sobre la promoció econòmica.
Establiments, i nosaltres comptant que tindrem unes 10-12 mil racions de variat.
Com deia, un mercat tradicional i tan arrelat a la ciutadania com és el mercat de Pere Grau, doncs mos dona l'oportunitat de poder aglutinar tot aquest tipus de productes al voltant d'aquest plat tan nostre i tan nostrat.
I bueno, nosaltres apostant per aquest tipus de projectes que promocionen el producte de Mallorca i a la vegada el comerç de proximitat.
Arribem a les 8:55 minuts.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Quan falten 5 minuts per les 9 del matí, parlam a l'informatiu matí de teatre. Perquè el Teatre Sants estrena temporada coincidint amb el 40è aniversari de la companyia que el gestiona, Estudi Zero, una vintena d'espectacles repartits en dues mostres que inaugurarà aquest divendres, dia 26 de setembre, amb un concert que convida a la reflexió i amb una mirada irònica. Desconcert als 60.
El protagonista organitza una festa pel seu 60è aniversari amb amics i familiars, que seran el públic assistent d'una trobada al lector Domingo Chinchilla, que farà un recorregut per la seva vida. Es podrà veure el divendres i dissabte a les 8:30, però, com dèiem, aquesta només serà l'inici d'una temporada carregada d'art i de teatre. El 9 d'octubre, dins la Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu, s'estrenarà l'obra Infinitiu, de l'autora Raquel Bueno, que explica a través d'un espectacle de Teresetes centrat en la maternitat.
Perquè París sempre passa, sempre passarà i sempre ha passat. I si no passa és que ja no estem vius i tot se conjuga en el present quan estàs maternant. Jo som mare d'una nina de 10 anys i consta la nostra història que té parts desesperants i parts amb molta esperança.
El 19 d'octubre, Alba Vinton i Arantxa Lepe de la companyia Fiblada presentaran Betadine, un espectacle visual sense una narrativa explícita que explora el concepte de ferida. Escoltant Vinton.
La peça està basa en el llenguatge visual, se fa feina a través de, sí, de la feina visual, de la tensió en el cos, de l'imatge narrativa, però des de la no-narrativitat, no sé si... És com molt cinematogràfic.
La Mostra Internacional de Teatre Independent i Alternatiu inclou 11 representacions, a més de ponències i tallers gratuïts.
Així arrenca Gandalf el Pipes, una de les noves cançons del disc de Ves, Ses dues torres, que el grup mallorquí de folk metal Vogue, segur que heu identificat aquesta sonoritat tan característica, ha estrenat aquest setembre al seu canal oficial de YouTube, un treball intens i arrelat on la banda continua fidel a la seva fórmula més personal, la fusió de la contundència del metall amb la força evocadora dels instruments tradicionals.
De bé, ses dues torres, però, és molt més que un disc de folk metal. És un viatge sonor que connecta llegendes amb memòria col·lectiva de les illes, riff potents, com sentiu, percussions i melodies ancestrals. Cada tema obre una porta a un univers diferent, des de balls, tonades, que evoquen paroles arrels pageses, fins a paisatges sonors més foscos i atmosfèrics, més propis del heavy metal, que recorden la força del vent, la mà, les muntanyes. Amb aquest nou treball, Bock confirma la seva maduresa com a banda, reafirma com una de les propostes més originals del panorama musical mallorquí actual. De fet, Ses dues torres és un disc per escoltar en calma a casa, però que també es pot gaudir de manera molt intensa en directe. Un crit de festa, d'identitat i de cultura. De fet, Ses dues torres, Bock i aquest tema, Gandalf el Pipes.
Hem arribat a les 9, ara és moment de resumir quins són els temes més destacats d'aquest dimecres. El càncer de caràcter hereditari és el responsable d'entre un 5 i un 10% dels diferents tumors, diferents casos de tumors. Avui, en el Dia Mundial de la Investigació en la Prevenció del Càncer, els experts posen el focus en les mutacions de caire genètic.
En una entrevista fa pocs minuts a l'Informatiu Matí, la cap de la Unitat del Càncer Familiar del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques, Maria Corràs, ha advertit sobre la importància de la detecció precoç del càncer hereditari a fi d'evitar que es manifesti en familiars i descendents.
Un sap que té un càncer hereditari, la informació que té és que pot tenir altres tumors al llarg de la seva vida, que pot transmetre aquest risc als seus fills i als seus germans i que es poden prendre mesures com la reproducció.